Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La Junta Local de l'Associació Catalunya contra el Càncer fa divulgació sobre els perills que representa el sol estiuenc per a la pell de les persones. I programa per dijous vinent una conferència especialment pensada per a les persones que treballen al sol o per a aquelles persones que el prenen sovint a la platja. Saltem a d'obertura a l'informatiu d'aquest dijous 30 de maig. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Dissabte s'estrena l'exposició Diversitat, una iniciativa de l'Associació de Ceramistes de Catalunya amb obra exposada de 44 autors diferents. Es podrà visitar a l'Alfolí de la Sal fins a finals d'agost. L'Institut del Pedró acomiada els alumnes que han cursat segon de batxillerat, la promoció 2017-2019. Enguany, la celebració s'ha fet per primera vegada fora del centre. La primera opció era la Mar de Manassa, però la pluja va fer traslladar-ho a la sala polivalent. L'emoció d'alumnes, pares i professors es va fer ben palesa en la cerimònia. La secció de jiu-jitsu adaptat del CER organitza la primera trobada d'arts marcials. Dissabte, el pavelló municipal de l'esport inclourà classes conjuntes, exhibicions i dinar per a tots els participants. A l'agenda d'activitats, avui, grup de lectura de novel·la a la biblioteca, comentari de l'obra El baile de las luciérnagas, de Christine Hanna. Demà, a la biblioteca mateix, biblioteques amb D.O. 7:45 i supernit a les biblioteques a les 8. Dissabte, la trobada d'arts marcials. Dissabte, els actes previs de l'aplec. Dissabte, presentacions de llibres i inauguracions d'exposicions. I diumenge, tancant setmana, la botiga al carrer de l'Obet, l'aplec de la Sardana i un nou lliurament del cicle Literatura i Cinema, projecció del fotògrafo de Mathausen, amb la seva directora Marta Argarona i la directora artística Rosa Ros. Dit això, us deixem ara amb la segona i tercera hores del FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament entre l'Escala Arenys, Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. D'aquí uns instants a l'interactiu us parlarà avui de la importància del riure a l'hora d'afrontar malalties. Ho farem amb Yolanda Portero, directora de comunicació de Palla Pupes, amb Pilar Laoz, mestra de l'Hospital Josep Trueta, i amb Blanca Cid, tècnica de la Creu Roja. A l'apartat de llibres, avui tenim l'escriptora Montse Castanyo, El preu del peix, sabrem com ha anat. La cultura, secció de cultura, parlem de l'exposició Mar, Salut i Benestar, amb el director Josep Lloret, i en l'apartat d'esports, avui posem el focus d'atenció a la regata Escalacda, amb Jordi Puig, director de l'Escola de Vela del Club Nàutic L'Escala. Tot això a dins el FAR, a les 7, al Next Vespre, notícies en xarxa, edició Vespre, amb l'Ali Ligine i Montse Manent. A partir de les 8, l'actualitat local, l'informatiu, més el de cine. A les 9, els musicals, connexió eclèctica i Sound System, i a les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Quin bon color que té tot i quin bon sabor.
Vine a Ecocàrnix. Tenim tot el que t'agrada.
Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 9, a Arenys de Mar.
Amb Ecocàrnix t'atiparàs de bona salut.
Ràdio Arenys, 91.2.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Ara fa uns dies us parlàvem de la incidència que els resultats electorals havien tingut i poden tenir en determinats projectes urbanístics a la Costa Brava. Recordem que ho parlàvem ja amb portaveus i membres de la plataforma de Girona, que ens deien que tot just demà farien una petita roda de premsa, una petita reunió en la qual la valorarien tot això. En tot cas, sembla que tenim ja les primeres repercussions, les primeres conseqüències. Cristina.
Doncs sí, perquè l'Ajuntament de Cadaqués ha ordenat aturar les obres del polèmic projecte d'urbanització de Saguarda. Sols Costa Brava i els Amics de la Natura de Cadaqués ja havien demanat a principis de febrer que revisés d'ofici el projecte i el pla parcial i que s'inclogués l'expedient per poder aturar els treballs. En parlem amb en David Tibau, que és portaveu i secretari dels Amics de la Natura de Cadaqués.
David Tibau, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I com ho valoreu, aquesta aturada?
Bé, lògicament hem d'estar contents, però no suficientment, perquè creiem que ha arribat tard. Per desgràcia, l'empresa constructora en Soriguer, subcontractada per en Pipa, d'aquí de Sant Pere Pescador, doncs han anat a tot drap, sabien que un moment o altre això arribaria, hi havia molta pressió, saben que estan en fals, perquè se'ls ha avisat per activa i per passiva que incompleixen moltes de les incongruències que hi ha amb la llei d'urbanisme i, en aquest cas, fins a vegades a les 9, 9 i mitja de la nit encara estaven treballant-hi. Llavors, aquesta revisió d'ofici que ara s'ha comunicat, avui dia 6, doncs ja fa uns mesos que se'ls havia demanat, no? Llavors, bé, no podem dir que no estem contents, però creiem això, que arriba una mica tard. S'han carregat ja moltes oliveres, s'han carregat moltes metres lineals de pedra seca, barraques, clopers, i en aquest cas, si es pot reconduir el que queda per fer, no direm que no, al contrari, sempre hem estat oberts a negociar i a parlar en aquest sentit, per un bé de tots plegats, un bé comú, però considerem en aquest sentit que l'urbanització està ja molt adelantada i el territori està ja molt triturat.
Clar, perquè, com tu deies, no? La petició d'urbanisme que li va demanar l'expedient i que prendre les mesures necessàries arribava al mes de març. Han passat quasi bé 3 mesos i en aquests 3 mesos, pel que m'estàs dient, realment han anat a altes velocitats per poder-ho avançar abans de que això es pogués aturar.
Exacte. De fet, no només 3 mesos, sinó que des del mes de novembre que hem anat enviant i sol·licitant diferents informes a l'Ajuntament i a Urbanisme a Girona i a la Generalitat a Territori i Sostenibilitat i sempre ens han donat llargues, no? S'han anat marejant la perdiu d'un costat a l'altre, s'han passat la pilota entre l'Ajuntament i les administracions més d'alt nivell i la resolució no ha arribat fins ara. No és una qüestió de que la revisió vingui deguda a que en falta, sembla, no l'hem llegit encara en aquests moments per escrit, però per el que hem sentit, tant per ràdio com per els comunicats d'aquí de l'Ajuntament, sí, de que és per una qüestió de que falta la gravetat del tema de l'aigua, no? Si l'aigua arribarà en bones condicions, amb un dipòsit suficientment abastable per totes aquestes 104 cases. Llavors, nosaltres considerem que no només és aquest tema, l'informe de l'ACA ja ho havíem demanat el mes de novembre, no mai se'ns havia facilitat cap tipus d'informació, ho tenien tot molt tancat i privat, i considerem que hi ha molts més agreujants en aquest sentit. Estem parlant de que incompleixen més de 12 condicionants que no complien la llicència del 2013, que és amb la que s'han basat, yeah, i és un continu d'incongruències.
Escolta'm, en tot cas, tenim aquesta aturada que ha decretat l'Ajuntament, tard, però en tot cas, segurament més d'hora que si ho haguéssim fet aquí uns dies. Veurem com evoluciona aquesta qüestió. Si et sembla, David, ho deixem avui aquí i mantenim la comunicació oberta. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure. Molt bona tarda. Doncs aquesta és la versió que es feien d'aquesta aturada de les obres de Saguarda. N'hem parlat moltes vegades aquí al programa i creiem que per primer cop segurament una bona notícia.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Pere Arenas. I en aquesta setmana que la dediquem als llegums i a les verdures, no podia faltar una bona amanida, refrescant i també saludable. Avui preparem una amanida d'espinacs, anxoves i ou dur.
Bé, avui farem una amanida d'espinacs amb anxoves i ou dur. Què farem? Aproximadament 2 quilos d'espinacs, 12 filets d'anxoves, 4 ous durs, una miqueta d'oli i 3 grans d'all. Com ho farem? Farem un saltejat amb els espinacs, molt suau, amb la miqueta dels alls. Després, quan els tinguem, ja muntarem el plat amb uns filets d'anxoves, 4 ous durs, que els haurem bullit prèviament i refredat, per bullir els ous, 10 minuts de cocció amb un grapat de sal. Tot això muntarem el plat i llavors farem tot un julivert ben picadet per damunt i tindrem una amanida d'espinacs de primavera.
Doncs així de fàcil. Així tenim una amanida d'espinacs de primavera.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
De fet, el dilluns començàvem anunciant-vos que aquesta era la setmana de boicot al plàstic, una setmana que ha de servir perquè prenguem la decisió i estiguem atents a la reducció de l'ús del plàstic a la nostra vida quotidiana. Espero que ho estigueu fent. M'agradaria pensar que s'està fent. Veurem quines dades surten tot just a final d'aquesta setmana. Però és que, a més, ahir era el Dia Mundial del Medi Ambient. Una jornada en què doncs, es va, sobretot, parlar de l'aire, estava centrat en la contaminació en l'aire, però que, evidentment, qui més qui menys va aprofitar per intentar generar preocupació, consciència i explicar la realitat de la contaminació en diferents àmbits. Nosaltres avui, coincidint amb tot això, i sobretot coincidint també en que ahir mateix el conseller Damià Calvet presentava una campanya de la qual, d'un producte que n'hem parlat moltes vegades aquí al Far. És la campanya en contra de les tovalloletes al vàter. No en contra de les tovalloletes, sinó en contra de llançar les tovalloletes al vàter. Ah, que no la veu veure, és aquesta.
Quan llancem tovalloletes al vàter, estem creant un monstre. El vàter no és una paperera.
El monstre és el nus de tovalloletes que acaba embussant les canonades i les clavegueres de moltíssims municipis del nostre país i que ens costa cada any molts milions d'euros de netejar. Relligant tot això i algunes qüestions relacionades amb els plàstics i amb notícies que han aparegut en premsa, avui volem d'alguna manera aturar-nos per informar, reflexionar i crear consciència. Per això agraeixo avui la presència als estudis de la xarxa de la directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència de Residus de Catalunya, la senyora Pilar Xiva. Senyora Xiva, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
I ben trobada, això de les tovalloletes és un drama impressionant a molts municipis.
Doncs sí, la veritat és que jo he tingut l'ocasió d'estar en una depuradora en el moment que uns operaris tenien que treure un embús fet per tovalloletes. Els hi va costar molt treure, li van treure realment un monstre, no? Allò que diu l'anunci és realment veritat, no? És impressionant la quantitat de tovalloletes que van a parar al vàter. No només tovalloletes, també sabem que hi ha bolquers i altres productes d'higiene íntima que estan anant al vàter i això ho hem d'aturar perquè, com diu la campanya, el vàter no és una paperera.
Malgrat que els envoltoris d'aquestes tovalloletes, de moltes d'elles, no totes, però sí de moltes d'elles, posa material biodegradable, es pot llançar al vàter.
Sí, aquest és un tema que ens preocupa moltíssim perquè el fet és que no hi ha cap normativa oficial que determini quan es pot posar això i quan no es pot posar això. Vull dir, no hi ha cap norma que digui quines característiques ha de tenir una tovalloleta per poder ser llançada al vàter i que efectivament es biodegradi. Per les proves que s'han fet, i recentment es va publicar una segona edició d'un estudi que es va fer fa temps de la OCU, uh-huh. Aquestes tovalloletes podrien ser biodegradables, però en un temps molt més llarg del que efectivament passen des del moment que nosaltres la llancem al vàter fins que arriba la tovalloleta. Ai, perdó, fins que hi arriba la depuradora, no? Llavors, clar, això, potser aquesta tovalloleta sí és biodegradable en temps i unes condicions determinades, però no les condicions reals en les que ens trobarem si les llancem al vàter. Per tant, el nostre consell, més que consell, és la nostra petició, la nostra demanda a la ciutadania és que cap tovalloleta en absolut, digui el que digui el paquet, vagi al vàter. Tenim la sort de disposar d'una red de una xarxa de recollida de residus molt important, que no a tots els països del món ni de tota Europa existeix. Tenim una xarxa de recollida molt potent de residus sòlids i és la que hem de fer servir per recollir aquest tipus de residus. El vàter no és una paperera i, per tant, no hem de llançar res que no sigui el que tots sabem que ha d'anar al vàter.
Ara fa unes setmanes es feia a Catalunya això de la Clean Up Marathon, no? Aquesta iniciativa de, bueno, durant 7 dies, no? L'Albert Bosch hi anava també, doncs, d'alguna manera recollint brossa pel país. La darrera etapa es va fer arribar a Barcelona, es va arribar per mar. Sí. Hi ha dos deixalles que ens van cridar molt a tots l'atenció. Una van ser les borilles, 4 quilos de borilles, i aquí ho dèiem, no? Agafeu una borilla, peseu-la i ara imagineu-vos 4 quilos d'allò. I l'altra, precisament les tovalloletes, que a mi em va estranyar molt. Com arriben les tovalloletes a les roques dels espigons marins?
Bueno, doncs perquè a vegades quan hi ha pluges, ja sabeu que nosaltres en un clima mediterrani tenim pluges torrencials, a vegades que realment plou una quantitat d'aigua molt important, i les depuradores que tenim estan dimensionades no per aquestes puntes, sinó per un règim normal, no? L'habitual. Dimensionar les depuradores per aquestes puntes tan poc habituals seria caríssim i enlloc del món es fa així. Per tant, hi ha vegades en què realment les depuradores no poden absorbir tota l'aigua que arriba i es bypassa d'alguna manera aquesta aigua i hi ha, doncs, malauradament, hi ha una sèrie de residus que arriben al mar, no? Heu de pensar que tots aquells residus que no es posen al contenidor que toca i que es tiren al camp o pel carrer o ho posem en una paperera que arriba al vent i vola i tal, tot això potencialment arribarà al mar. Vull dir, bé sigui pel vent, bé sigui pels rius, com sigui, tot això pot arribar al mar i, per tant, bueno, malauradament estem convertint el mar en un abocador, no? I això realment és molt trist.
Parlem dels contenidors, ara que els posava en la conversa, no? I ho lligo amb el que explicava jo al principi del programa. Estem amb la campanya, amb la setmana de boicot al plàstic, no? S'ha promogut des de diferents entitats. Bueno, jo crec que la paraula boicot sempre és lletja, però quan és per un fi com aquest, doncs jo crec que està justificada si serveix perquè ens adonem de fins a quin punt podem obviar l'utilització de determinats productes. Però és veritat que costa molt, és a dir, que és molt present en molts àmbits de la nostra vida i que volent no utilitzar-lo l'acabes utilitzant.
És difícil, sí, sí. A mi m'agradaria matisar una mica això del boicot al plàstic. Jo crec que el plàstic en si no és un material dolent, no? Vull dir, el que passa és que n'estem fent un ús molt, molt dolent, n'estem abusant, no? I m'agrada potser matisar més, el que hem de fer potser és el boicot al plàstic d'un sol ús, no? Hi ha plàstic, moltes aplicacions de plàstic que ens han facilitat la vida d'una forma espectacular i crec que és injust d'alguna manera, no sé, demonitzar d'aquesta manera el plàstic en general. Ara bé, el plàstic d'un sol ús, és evident que en fem un ús abusiu, absolutament abusiu, i com a societat ens hem de plantejar mesures importants per canviar-ho, no? No sé si sabeu, però fa molt poc s'ha aprovat, de fet no està ni tan sols publicada al Diari Oficial de la Comissió Europea, una directiva sobre plàstics d'un sol ús, justament, no? I comença a posar ja mesures que són mesures molt importants, jo diria que és de les directives més valentes que hem vist en els darrers anys, no? Perquè arriba fins i tot a prohibir determinats productes. No sé si sou conscients del que representa, des d'una legislació europea, arribar a prohibir la posada en el mercat d'un determinat producte. Doncs aquesta directiva ho fa, no? Està prohibint, per exemple, doncs, els plats, els coberts, les palletes de plàstics, els bastonets de cotó, tot això que està fet de plàstic d'un sol ús directament estarà prohibit a partir d'una determinada data. No només això, sinó que està determinant que determinats dissenys de productes no hagin de canviar. Per exemple, està parlant de que els taps de les ampolles, que és una de les coses que quan fem neteges al medi natural ens trobem molt sovint, el tap, no? A vegades et trobes l'ampolla, a vegades et trobes només el tap, doncs hagi d'anar lligat a l'ampolla, de manera que sigui més difícil que es dispersi al medi, no? Per exemple, Altres mesures també, per exemple, d'exigir percentatges de recollida selectiva molt més important, per exemple, les ampolles de beguda, uh-huh. ens està dient que el 2029 haurem d'arribar al 90% de recollida selectiva. Això és molt més del que estem fent ara i, per tant, haurem de fer canvis molt importants, no? I després una altra mesura molt important, també des del nostre punt de vista, que és aplicar la responsabilitat ampliada del productor. Què vol dir això? Que els fabricants que posen al mercat determinats productes s'hauran de fer càrrec de la recollida i la gestió d'aquests productes, no? Això ja passa amb algunes fraccions, amb alguns envasos, passa amb els aparells elèctrics i electrònics, passa amb les piles, etc., amb els pneumàtics, però hi ha molts altres productes que no tenen aquesta responsabilitat ampliada del productor, com per exemple les tovalloletes, i aquesta directiva ens està apuntant ja a anar cap a aquesta responsabilitat ampliada del productor, amb la qual cosa, doncs, bueno, doncs, com a mínim, doncs, apliquem el principi de qui contamina paga, no? Vull dir, el que no pot ser és que es posin al mercat productes, doncs, que estan fent un impacte econòmic i ambiental importantíssim i que això s'hagi de solucionar, diguéssim, amb els diners de tots, no? Sí. D'alguna manera, evidentment no és una qüestió només de diners, no? Mm. Però hem de posar els mitjans perquè això no passi. I aquesta directiva que us deia, que és la directiva de plàstics d'un sol ús, doncs creiem que serà un pas molt important per avançar cap a aquest ús més racional del plàstic.
Però aquesta directiva... Però aquesta directiva entra en funcionament 2025-2030, té dos plaços.
Bueno, aquesta directiva ara s'ha de publicar, es publicarà durant el mes de juny, a l'estat espanyol té 2 anys per transposar-la, vale? Hi ha mesures, doncs, evidentment, això no pots fer-ho d'un dia per l'altre, hi ha mesures que van entrant progressivament, però jo crec que és una molt bona notícia, no? I el que volia dir també, evidentment, després de la nostra responsabilitat individual, doncs ens ha de fer, i jo crec que cada vegada estem més conscienciats en que, doncs, a vegades és complicat, però a vegades no és tan complicat fer servir menys plàstic, no? El tema, per exemple, la bossa de plàstic, la bossa de caixa, és un bon exemple, no? Hi ha hagut un canvi d'hàbits a la nostra societat, molt evident d'utilitzar menys bosses de plàstic, no? Igual que ha passat amb la bossa de plàstic, pot passar amb altres plàstics d'un sol ús també.
Vaig dinar aquí a la feina i és veritat, vaig dinar aquí a la feina per qüestions de pressa i de treball i tal, i vaig menjar una amanida i en l'amanida venia amb 3 plàstics. I jo estic en allò del boicot al plàstic, ja li dic ara, jo estic intentant implementar-lo, no? L'amanida que em vaig comprar venia amb 3 plàstics diferents. El bol que contenia l'amanida, un altre plàstic on hi anaven uns formatges, uns pans i unes coses allà a sobre, i el precinte que tapava tot això, no? I tot, eren 3 plàstics diferents. I a la tarda, com que amb una amanida no tires, em vaig comprar 2 dònuts de xocolata i anaven amb 2 plàstics més. Uh-huh. És a dir, que fins i tot, i no vaig agafar la bossa ni a un comerç ni a l'altre. Vull dir que fins i tot volem fer el boicot al plàstic, és molt difícil.
Sí, és difícil, està clar, és difícil, però és cert que cada cop també hi ha més opcions, més comerços que estan sensibilitzats respecte a aquest aspecte i ens ofereixen les opcions de poder-ho fer. És cert que moltes vegades això, i no podem negar-ho, requereix, doncs, més planificació, més temps, i a lo millor, doncs, caminar una miqueta més per anar al mercat en comptes del supermercat o anar al restaurant en comptes del fast food, no? D'alguna manera, és cert. Però penso que, a veure, al final el mercat es regeix per l'oferta i la demanda, no? En el moment que les empreses, els distribuïdors, els restaurants detectin, doncs, que realment hi ha una sensibilització per part de la ciutadania, que comencem tots a queixar-nos quan ens donen tant de plàstic, no? Jo, per exemple, quan arribo a un bar i vaig a prendre'm un cafè, a vegades et posen directament el got de plàstic, no? O d'aquests que no són reutilitzables. Doncs jo directament els dic, me'n vaig a un altre bar. Vull dir, en aquest cas és fàcil perquè normalment de bars en trobem bastants, no? Però doncs directament li dic, mira, no, és que jo no vull consumir, no vull fer servir un got només per els 2 minuts que trigaré a prendre'm el cafè. Si no em pots posar un got, una tassa reutilitzable, doncs me'n vaig a un altre lloc. I per tant, si aquesta demanda, que cada vegada és més, doncs va creixent, al final no hi haurà una altra que l'oferta, vull dir, el mercat, els proveïdors d'aquest tipus de productes i de serveis estan molt atents a la sensibilització dels consumidors i, per tant, ens oferiran més fàcilment i no haurem de caminar tant, no haurem de planificar tant i no haurem d'anar tant... necessitarem tant temps per fer-ho bé, no? Ara és cert, no podem negar-ho, és molt més difícil comprar, consumir, menjar sense plàstic que fer-ho sense pensar, és molt més difícil, però és possible.
Ara em deia que la normativa de prohibició de plàstics és una normativa molt agosarada per Europa. És veritat, a França ja s'aplica. O sigui, a França ja fa molts anys que no es pot utilitzar...
Alguns aspectes, no tots, eh?
Sí, bueno, però dels, per exemple, els coberts de plàstic, els gots de plàstic...
Sí, sí, després, això sí.
Això a França
sí.
ja estava aplicant-se. Perquè no sé si ho ha de fer Europa, ho ha de fer Espanya, ho ha de fer Catalunya, no sé què ho ha de fer, però per què és tan difícil legislar en origen? És a dir, per què és tan difícil dir-li al senyor del refresc o al senyor de l'amanida meva de l'ahir mateix, miri, vostè això no ho pot fer en plàstic. Si ho vol comercialitzar, comercialitzo amb un altre producte, però que no sigui plàstic. Ho dic perquè així el consumidor que està conscienciat ho té més fàcil.
Sí, és cert, però bueno, tots sabem doncs, que... Avui dia el mercat té molt poder, no? I que les empreses tenen uns lobbies a nivell d'Europa i de, bueno, que tenen molta influència amb els polítics, no? I a vegades és difícil, però és possible. Tu has posat abans l'exemple de França. França és el nostre referent en quant a responsabilitat ampliada del productor. A França, nosaltres aquí a Espanya i també a Catalunya tenim responsabilitat ampliada del productor d'aquelles directives que ens han vingut d'Europa, pràcticament. A França és espectacular la quantitat de fluxes que han regulat pròpiament en aquest país, doncs des de roba, per exemple, sí, residus voluminosos, residus perillosos, etc. No? I aquí, això és anar a l'origen, responsabilitzar el productor d'allò que posa al mercat. No? I més enllà, no només que pagui el que costa la gestió dels residus, sinó que incideixi sobre l'ecodisseny, que al final és la clau de la qüestió. No? Hem de posar, no hauria de ser possible posar al mercat productes que no es poguessin reparar, que no es puguin reutilitzar, que no es puguin reciclar. Com podem permetre que es posi al mercat un producte que és impossible de reciclar? Això no hauria d'estar permès.
Pilar, deixi'm aturar-me 3 minuts i seguim després parlant de qüestions de reutilització. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ja arribem, s'ha fet llarg però ha valgut la pena. Ja veiem que la neu no ha pogut amb l'herba, ni la boira ha esborrat del tot els camins, i el pantà deixarà d'ofegar-nos els crits. Ja arribem, ja arribem, ja arribem. Tots som a punt de fondre l'hivern. Per tots aquells que es van dur el fred i per nosaltres també. Ja arribem.
Oh, benvinguts, passeu.
Passeu per i per Arenys i fora problemes. T'amoïna haver de pintar quelcom? No saps com canviar de cortines? Hiperarenys té la resposta. No et decideixes per la catifa nova? Vols canviar la roba de la llar? Hiperarenys et farà un pressupost sense compromís i te'l servirà a domicili. Benvinguts! Passeu pel Rial de Sa Clavella 48. Hiperarenys, telèfon 93 192 2079. Arenys de Mar.
Nessermar, empresa familiar aranyenca amb 20 anys d'experiència en el món de la neteja. Ofereix màxima seguretat per la tranquil·litat dels nostres clients. Riscos laborals, responsabilitat civil, protecció de dades i serveis professionals de neteja, manteniment de cases, despatxos, col·legis, sanejament de terrats, tractaments de terrers, pàrquings amb maquinària especialitzada, vidres interiors, exteriors i de difícil accés.
Nessermar, truca'ns al 93 795 8220 i et farem pressupost sense compromís. Els nostres clients són la nostra millor garantia.
Blau Veterinaris, la salut del teu millor amic en les millors mans, les d'un equip de veterinaris i auxiliars que coneixen la teva mascota.
Blau Veterinaris, benestar per la teva mascota, tranquil·litat per a tu.
Blau Veterinaris, el millor tracte a l'abast de tothom.
Els amics del teu millor amic. Ens trobaràs a Vivendes Joan 23 d'Arenys de Mar i també a Canet de Mar.
anys, aquí i amb tu.
Són 6:15 de la tarda. Estem parlant des del FAR amb la senyora Pilar Xiva, que és directora de l'àrea d'economia circular de l'Agència de Residus de Catalunya. Hem arribat en aquesta desconnexió parlant de la reutilització i de la provisió de determinats productes. De fet, per molts, la reutilització es tradueix en el dia a dia en 4 bosses de plàstic posades a casa. La del vidre, la del cartró i paper, la del rebuig i la de l'orgànica i la dels envasos. Són les 4 o 5 bosses que tenim a la cuina de casa. El problema és el sistema, i en aquí hi ha moltíssim debat, o almenys en molts municipis, no? Si ha de ser el porta a porta, és a dir, la comoditat del veí o l'efectivitat de la recollida. I aquí hi ha un debat que jo crec que és molt interessant i que no sé si des de la Generalitat tenen alguna pista de per on haurien d'anar cap al futur.
El que està clar és que el sistema actual, el que tenim ara, no funciona. Vull dir, la voluntarietat en la que es basa el nostre sistema en general, doncs ha arribat al seu límit. Ara, just aquest any passat, hem tingut un petit augment, sembla que hem tingut un augment en la recollida selectiva, però fins l'any passat teníem un estancament al voltant del 38-39% de recollida selectiva, i l'hem tingut aquest estancament durant uns 5-6 anys. Realment creiem que el model voluntarista basat en, doncs, això, no?, en campanyes de comunicació que animem a la gent, informem del que ha de fer i tal, això doncs ha arribat al seu topall d'alguna manera. Nosaltres pensem que, bueno, ho pensem, i perquè hem tret el cap a fora i hem vist que el que funciona als llocs on les coses funcionen, no? Que s'ha d'anar a una individualització de la recollida selectiva i a una repercussió econòmica del comportament del ciutadà. Què ens passa? Amb els residus, a diferència de l'aigua o la llum o el telèfon, on tenim un comptador, no?, que podem saber quan gastem i en base d'això paguem una factura i per tant tenim la possibilitat de modular el nostre consum per pagar més o menys, no? Sí. En qualsevol cas, amb els residus, en la majoria dels casos el que tenim és una tarifa absolutament plana, no? En la majoria dels casos, a més, la gent no sap el que paga de residus. Si paga alguna taxa diferenciada, que no és tots els casos, moltes vegades la gent no sap el que paga de residus. I en el 99% dels casos el que paga és indiferent, o sigui, no té cap influència el seu comportament. Ho faci bé, ho faci malament, generi més residus o menys residus, pagarà exactament el mateix. Això és absolutament desincentivador i per això no aconseguim superar aquesta barrera que estem per sota el 40%. Nosaltres creiem que hem d'anar cap a aquesta individualització de la recollida. I com es fa això? Doncs hi ha diferents sistemes. Un dels sistemes que s'ha demostrat molt efectiu són els sistemes porta a porta, evidentment. Si coneixeu casos de municipis que han implantat porta a porta, doncs pràcticament d'un dia per l'altre doncs passem del 20 de recollida selectiva al 70 al 80. És així. Però no és l'únic sistema d'individualització. Sabem que hi ha alguns municipis que, per les seves característiques urbanístiques, doncs pot dificultar aquesta recollida porta a porta, i estem tenint moltes proves, moltes implantacions de contenidors amb identificació d'usuari, per exemple, que bueno, hi ha diferents sistemes, tampoc m'estendré gaire, però d'alguna manera, en el moment de portar els residus al contenidor, t'identifiques. Sí. I, per tant, la teva factura també pues, queda repercutida, la teva taxa d'escombraries queda repercutida en funció del teu comportament, amb moltes variacions i moltes diferències que poden haver-hi del model. Però aquesta és, per una banda, la identificació, que ja no som anònims, per tant, el nostre comportament té unes repercussions, i aquesta repercussió econòmica que ens toqui a la butxaca. Malauradament som així, vull dir, hi ha un tram de la població que és sensible a les campanyes de comunicació i a aquest voluntarisme, però moltes vegades fins que no ens toquen la butxaca no actuem, no? I nosaltres creiem que aquest és el camí. A l'Agència de Residus, des del Govern de la Generalitat, estem iniciant els tràmits per una nova llei de residus. Això és important i creiem que serà rellevant. I en aquesta nova llei de residus, que encara no tenim un text, volem anar cap aquí, no? D'alguna manera, obligar els seus locals, els que estan recollint aquests residus, anar cap a aquest tipus de sistemes, perquè és l'única manera en què aconseguirem els objectius que no ens els inventem nosaltres, sinó que ens venen d'Europa. I que si no assolim aquests objectius ens arribaran sancions que arribaran a ser econòmiques també, i per tant creiem que hem d'anar per aquí. Aquesta nova llei de residus comença ara el seu camí, properament hi haurà una consulta prèvia d'aquesta llei que estarà oberta a totes les entitats, a tota la ciutadania, perquè ens facin arribar les seves inquietuds, les seves propostes, les seves idees per a aquesta nova llei de residus i recursos. Volem que sigui una llei de residus i recursos, no només de residus, que incideixi també en altres aspectes com la posada en el mercat de productes.
Per tant, s'acaba... Jo no vull carregar-me l'autonomia municipal, que quedi clar, i crec que la Generalitat tampoc, però això de que cada ajuntament pugui escollir el seu sistema de recollida de brossa i que, per tant, amb un mig quilòmetre, uns 500 metres de diferència d'un carrer a l'altre, doncs hi hagin sistemes diferents, no? Uns veïns ho tinguin d'una manera, els altres veïns ho tinguin d'una altra, moltes vegades el que fa és desincentivar o fer que aquells que tenen un sistema menys eficient, doncs acabin rebent les brosses d'aquells que tenen el sistema més eficient. Per tant, això en principi té data de caducitat.
Sí, a veure, jo crec que no arribarem mai
a implementar
un sistema en absolut, vull dir, nosaltres, però sí, el que els demanem als ens locals és que, escolta, heu d'anar cap a un sistema que pugui assolir els objectius. I aquests sistemes pues, han de passar per aquests requeriments. No? Jo crec que aquests requeriments sí que es marcaran. Hi ha un altre tema. A Catalunya tenim un instrument molt potent que és el cànon d'abocador. El cànon d'abocador s'està incrementant cada any. Actualment estem als 41 euros per tona. L'any que ve passarà ja a 47-48 euros per tona i ha de continuar creixent. Per tant, aquells municipis que facin les coses malament, cada cop els hi costarà més. I els que ho facin bé, els hi costarà menys. Per tant, també aquí hi ha una estratègia del pal i la pastanaga, no? De dir, escolta, pues, cada cop fer-ho malament serà més car i, per tant, això també els polítics hauran de justificar davant de la seva ciutadania perquè han d'anar pujant les taxes d'escombraries si no es fan aquests sistemes eficients.
Hi ha un contenidor que és molt problemàtic, anava a dir polèmic, no, problemàtic, que és el contenidor groc. Els que tenim una certa memòria recordem que quan es va començar a fer això de separar la brossa per contenidors era el contenidor del plàstic, de fet la gent gran encara li diu el contenidor del plàstic, sí. I que amb el pas dels anys s'ha convertit en el contenidor dels envasos. Sí. I que no vol dir que sigui del plàstic i que per tant genera que hi hagin envasos que sí, hi hagin envasos que no, el plàstic no va allà perquè el plàstic te l'has d'endur a no sé on, però tampoc no cal anar a la deixalleria perquè si només és poc plàstic, per què no es pot resoldre això? Era molt més fàcil quan era del plàstic.
Aquest model de recollida respon a la normativa que tenim on només hi ha responsabilitat ampliada del productor pels envasos, vale? Els altres productes de plàstic no tenen responsabilitat ampliada del productor i per tant diguéssim, hi ha una entitat que està recopilant els diners dels productors que posen envasos al mercat i que té l'encàrrec per llei d'alguna manera de recollir els envasos, per tant ells fan el que han de fer. Vull dir, una altra cosa és que des de les administracions públiques creiem que aquest model pues, no és complert i que s'ha de complementar amb altres faccions, amb altres materials, amb altres productes que també estan fets d'aquests materials. No? Això es pot fer ampliant la responsabilitat ampliada del productor a altres productes, per exemple, a França, doncs que s'estan plantejant el tema de les joguines, no? Les joguines de plàstic, que puguin tenir també una responsabilitat ampliada del productor. No? O també aquí l'autonomia municipal també pot decidir, doncs, com per exemple s'ha plantejat al municipi de Barcelona, doncs que aquest contenidor groc sigui un contenidor de materials i no d'envasos. ¿Vale? L'única diferència en aquest cas és que el municipi haurà d'assumir el cost de la gestió d'aquells plàstics que estiguin en aquest contenidor que no siguin envasos. Per tant, aquí hi ha una component també econòmica, no? Però vaja, al final és una qüestió de balanços. Com he dit abans, les opcions finalistes, l'abocador i la valorització energètica cada cop seran més cares i, per tant, cada cop serà més, inclús econòmicament, més interessant anar recollint aquelles fraccions que tenen una valorització material però que no estan cobertes tampoc per una responsabilitat ampliada del productor.
Per tant, a l'Ajuntament aquí, ho dic perquè el tècnic passes per molt... Bueno, és com que és una obsessió, m'hi fixo, els contenidors grocs, sí. I tots posen vasos, sí, jo no he trobat en cap lloc. I l'altre, tècnics en medi ambient, i n'hem parlat amb uns quants, que venen aquí a la ràdio, per exemple, i et diuen, no, és que no, només envasos perquè el plàstic, perquè no el plàstic... Per tant, han de ser precisament aquests tècnics, aquests alcaldes, aquestes alcaldesses, els que prenguin la decisió de dir, no, facin el que es feia abans, o facin com ho fa Barcelona, o facin una cosa diferent que sigui més sostenible.
Passa que, clar, haurien de veure si poden assumir econòmicament el cost d'aquesta gestió. Vull dir, això seria possible. De fet,
però pregunto...
Ha dit correctament que no hi ha contenidors així, però a Barcelona, jo és l'únic que conec, s'ha fet una prova a la ciutat de Barcelona, al barri de Sarrià,
sí?
Sarrià Vell, s'ha fet una prova de recollida porta a porta, que a vegades es diu que a les grans ciutats no es pot fer porta a porta, però les grans ciutats moltes vegades tenen barris que sí, que es pot fer porta a porta, i el cas de Sarrià és un cas que està funcionant prou bé. En el cas de Sarrià, en aquest porta a porta, la bossa no és contenidor en aquest cas, però en aquest cas la bossa groga és de materials, no és d'envasos. Per tant, hi ha un cas que s'està aplicant això, no? Concretament a Barcelona hi ha una nova contracta que està pendent d'adjudicar-se, i aquí és on es veurà pues, si finalment això s'acaba d'implementar o no. També tenim aquí uns canvis polítics que han d'acabar de decidir si això s'implanta o no, però anava per aquí la cosa, en el cas de Barcelona també.
La pregunta és, però si estem en una situació d'emergència climàtica, com l'altre dia la Generalitat decretava, no?, i reconeixia que ho som, prenguem mesures, no? És a dir, pel camí del mig, és a dir, i que els d'Ecoembes diguin el que diguin o que diguin el que vulguin, que són molt amics i ens ajuden molt, però que si estem en aquesta situació d'emergència, doncs potser hem de prendre mesures que no són tan agradables ni tan amables.
A Ecoembes li podem exigir legalment, i ho hem de fer, que es faci càrrec d'absolutament tots els envasos que els seus productors passen al mercat, però no li podem exigir a Ecoembes que es faci càrrec de les joguines de plàstic. I això no té cap sentit. Li hauríem d'exigir als productors d'aquestes joguines, m'entens? Vull dir, Ecoembes té molt a millorar, segur, però li podem exigir allò que està sota el seu àmbit d'aplicació. No li podem exigir que es faci càrrec d'allò que no... ell no està recaptant els diners. El que potser hem de plantejar, com he dit abans, és fer nous fluxos de recollida selectiva, no? Per tant, la responsabilitat ampliada del productor. I és cert, hem de prendre mesures. Jo, la veritat és que m'emociona molt veure això dels Fridays for Future, no? Aquest moviment, doncs, que realment el jovent està sortint al carrer i està exigint-nos, no?, a les administracions, als adults, no?, d'alguna manera, que actuem, no? I jo crec que hem d'actuar i hem de fer moltes coses, no? I a mi, quan la gent que conec, els amics, els veïns i tal, em pregunten què puc fer jo pel canvi climàtic, els dic, hi ha moltes coses, evidentment, vosaltres no podeu fer grans canvis, però hi ha moltes coses que a nivell privat podeu fer. Intentar evitar els plàstics d'un sol ús, com tu comentaves abans. Fer servir el transport públic, això és una mesura superimportant. Recollir selectivament la fracció orgànica, que moltes vegades és la gran oblidada, malgrat fa molts anys que tenim recollides de fracció orgànica al nostre país, la gent encara la continua confonent amb la resta, no està clar, fa mandra, he de posar una altra cubella a casa nostra. Escolteu, si la matèria orgànica se'n va a l'abocador, està provocant la generació de gas metà, que és un gas que té un efecte hivernacle encara molt més important que el CO2. Vull dir, si realment vols lluitar contra el canvi climàtic, una de les mesures més eficaces que pots fer a casa teva és recollir correctament l'orgànica. I això, doncs, és important que la gent ho sàpiga, no? Perquè és cert que les administracions tenim molt camí a fer, que les empreses també han de fer molt camí, però que els ciutadans de peu tenim possibilitat, sense fer grans canvis, de fer coses, no?, que contribueixen al canvi climàtic. Volia parlar d'això de l'orgànica, perquè moltes vegades en parla, no? Parlem molt dels envasos i és molt important, però l'orgànica és el 40% dels nostres residus,
Déu-n'hi-do.
És la fracció numèricament en pes més important. I a vegades sembla com que fa molta mandra, no? Doncs no, és molt important que es reculli selectivament, correctament, amb bossa compostable, sisplau.
Una qüestió més del plàstic, i encara una recta final. Si el circuit està tan ben mesurat, com s'explica que Malàcia hagi retornat 5 contenidors de plàstic a l'estat espanyol i que arrel d'això haguem sabut que Canadà, Estats Units, la Gran Bretanya, l'estat espanyol, envien contenidors plens de plàstic cap a Malàcia perquè fins ara la Xina els comprava i ara la Xina ja ha dit que no. Com pot ser això? És a dir, que amb l'esforç que fem tots de separar la brossa, de baixar-la al contenidor, d'acceptar que hem de tenir la casa plena de cubells i vinga i tal, després resulta que això acabi a la desembocadura d'un riu a l'Àsia.
Sí, la veritat és que, a veure, valoritzar els plàstics, bueno, ja sabeu, tot el que es separa en origen ens facilita una sèrie de materials d'una qualitat molt més important de la que podem extreure d'aquells materials que se separen de la fracció resta, no? Actualment, els envasos que es reciclen o que s'envien a reciclar a altres països, o alguns es reciclen aquí també, els envasos que s'envien a reciclar, la meitat d'aquests ve de recollida selectiva, per tant, del contenidor groc, i aquests tenen una qualitat prou acceptable, Però és que l'altra meitat, i això moltes vegades no se sap, aquesta altra meitat ve de la selecció que hi ha a les plantes de resta, vale? Als ecoparcs, per entendre's d'alguna manera. Evidentment, aquests materials que s'extreuen de la fracció resta, la seva qualitat és molt pitjor que la que pot venir d'una recollida selectiva. I, evidentment, alguna cosa no està funcionant bé, perquè no s'haurien d'enviar aquests contenidors mal separats, amb molts impropis, en aquests països on no hi ha capacitat ni voluntat de... No hi ha capacitat per reciclar-ho. Per tant, jo, sincerament, m'alegro moltíssim que hagi sortit aquesta notícia, que aquests contenidors hagin retornat, perquè això ha de fer canviar coses, ha de fer canviar com gestionem aquests residus i com finalment aconseguim fer productes dels residus, que al final és l'economia circular. El que volem és recuperar els materials per poder fer de nou productes, no?
I finalment, i a darrera qüestió, i ara que parlava precisament d'economia circular, i vostè és directora de l'àrea d'economia circular, la llei d'economia circular que han aprovat a França i amb l'ampliació que volen fer, em sembla que encara no està aprovada, però que volen fer en uns dies, en el qual es prohibeix ja no només llançar roba, sinó, destruir roba, sinó destruir cap mena de producte. Per llei, per norma, i això ho aplicaran al 2021 els primers i al 2023 els altres. Sí, 21-23, em sembla que és, o 23-25, és igual. 2025 estarà implementat. Jo me la llegia l'altre dia, aquí expreso opinió, si li sembla, i m'ho mirava amb una certa enveja. Deia, ole.
Jo també, si vols que et sigui sincera. Vale. I si et mires al meu Twitter, veuràs que ahir o abans d'ahir vaig fer un Twitter dient que sembla mentida que aquest tipus de mesures no estiguin ja implementades, no? És tan de sentit comú, vull dir, si et fixes el que diu la llei, no és ni tan sols que no... que t'està dient que no es porti abocador, vull dir, inclús permet la possibilitat de reciclar-los, no? Però és increïble que encara estiguem en aquesta situació. Ja us he dit abans que nosaltres estem preparant una nova llei de residus i la veritat és que tenim grans esperances i gran il·lusió en que puguem incloure mesures com aquesta amb aquesta llei. Malauradament, hi ha a vegades problemes de competències, la famosa llei d'unitat del mercat, que a vegades no ens permet implementar determinats tipus de mesures a nivell de Catalunya, no? Però estem fent un estudi per veure quines escletxes hi ha a la normativa per poder actuar sobre els productes, perquè al final, si no actuem sobre els productes, difícilment, a final de canonada, quan tenim els residus, podrem fer gaire res, no? I és aquest tipus de mesures que voldríem incloure a la nostra llei de residus catalana, també.
Doncs ja espero poder-la comentar i d'alguna manera explicar amb la gent que ens escolta i que sigui una llei que ens permeti fer un pas endavant en la respecte al medi ambient. Senyora Xiva, directora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bona feina. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Avui hem volgut parlar de residus i ho hem fet amb la directora de l'àrea d'economia circular de l'Agència de Residus de Catalunya. I hi ha iniciatives que ens criden l'atenció i ens agrada compartir amb vosaltres perquè en el seu entorn tenen molta incidència i perquè igual algú sentint-la doncs decideix aplicar-la també en el seu municipi. Ens anem a Torroella de Montgrí. Cristina.
Sí, doncs, perquè precisament aquest municipi està fent passos doncs, per digitalitzar Torroella. Per fer-ho, han creat un portal de comerç digital on ja s'hi han adherit 11 establiments. En parlem amb la Clara García, que és la presidenta de l'associació Montgrí Comerç.
Clara, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Digitalitzar, fer que el comerç estigui també a la xarxa, per ser com una mena de, ara diré una marca, una mena d'Amazon, o quin és l'objectiu?
Sí, seria apropar el comerç local al client. Com tothom sap, cada vegada es compra més per internet, llavors les botigues ho estem acusant, i vam tenir la idea doncs, de fer aquest portal per apropar això al comerç de tothom.
Per tant, qui vulgui pot dir, bueno, doncs vull comprar-me unes sabates, o vull comprar mitja dotzena d'ous, o vull comprar un sofà per casa i ho puc fer per internet dins del meu propi municipi.
Exacte, sí, aquesta és la idea.
I funciona bé?
Hem fet un ús molt nou tot, En aquest moment som 11 establiments que ens hi hem adherit de l'Associació de Comerciants i mica en mica ja s'està treballant amb, crec, 3 més que ja ens han dit que sí que hi volen participar. És que és una feina una mica lenta i s'ha de... ensenyar a la gent, hi ha un informàtic que ens explica doncs, com funciona, llavors tot és una mica laboriós perquè no tots som especialistes en informàtica i tot és una mica complicat, però bé, les ganes hi són i creiem que funcionarà.
I els usuaris que vulguin utilitzar doncs, aquesta plataforma, quin és el procés? S'han de registrar? Com funciona?
Sí, es van al portal de compres per Torroella.com i allà bueno, ja veus directament tots els productes que hi ha en oferta. Es pot fer un cercador, es pot buscar per producte o per establiment. I cop tens, bueno, pots anar afegint a la cistella el que t'interessi i llavors un cop vols fer la compra llavors sí que t'has de registrar. Hi ha tres possibles maneres d'adquirir el producte. Una és passar-ho a recollir per la botiga o també es pot recollir en un punt en comú i si no també es pot portar llançant un transport a casa del client.
Per tant, hi ha enviament a domicili, també, que això pot ser un avantatge, exacte. Sobretot per la població potser més gran.
Sí, o per gent d'altres poblacions, doncs... Ja pensaria més el transport aquest, que aquest sí que és amb un increment de cost.
Escolta'm, em deies només 11 comerços de moment, perquè és molt inicial, vull pensar, no?
Sí, exacte. Fa molt poquets dies que està en marxa, però bueno, ja veiem que la gent ho està almenys veient i inclús en algun comerç ens han dit ha vingut un client que havia vist una cosa per internet i l'ha comprat a la botiga. Bueno, és una altra manera també d'oferir el catàleg de productes doncs, des de casa.
Parlaves abans d'aquests enviaments tant de Torroella, però també a altres municipis de l'entorn. Entenc doncs, que no es queda només al municipi. A quina embarcació preteneu arribar?
No, per tota la península. Sí. Inclús crec que hi ha l'opció també de fora de la península a incrementar més el preu, però això ja és més complicat.
Per tant, sí que entreu a ser competència directa, no?, amb altres plataformes més grans que ja s'estan portant sí. A terme. I sou una de les primeres plataformes, en aquest cas catalanes, de comerç online per a municipis.
Que nosaltres sapiguem, sí. No coneixem enlloc més que l'hagin fet. Creiem que som pioners, creiem.
Déu-n'hi-do, escolta'm, una bona iniciativa. Suposo que, clar, quan s'ha de lluitar contra un gegant, s'ha de fer, com a mínim, intentar amb les seves mateixes eines i posant-hi un plus, no? Vosaltres hi poseu el plus de la qualitat del producte, no? Bueno, aquest petit comerç que sempre fa un producte cuidat.
Exacte, sí. Llavors, per la gent del nostre municipi, del voltant, que ja ens coneix, doncs, també és un valor afegit tenir la proximitat de la botiga, la qualitat de mirar-ho des de casa, si és també... alguna cosa a la nit, quan arribeu de treballar, el que sigui, ho podeu mirar des de casa i comprar-ho des de casa.
Els preus són els mateixos que a botiga o no?
Perdó?
Els preus són els mateixos que a botiga?
Els mateixos, sí, els mateixos.
Amb ofertes igual. I tal?
Sí, en alguns casos s'han fet algunes ofertes, però clar, ja no és a nivell de portal, sinó que cada comerç llavors fa dintre de la seva botiga online, sí. Les ofertes o les promocions que vol.
Crec que volies explicar alguna cosa, que t'he tallat la llista, disculpa.
Sí, que dels 11 establiments es pot fer compres en diferents establiments, és l'avantatge, no?, de fer-ho en comunitat. Es poden comprar coses de diverses botigues i recollir-ho en un punt.
Ah, molt bé. És a dir, t'ho poden enviar a casa o pots anar-ho a recollir tu, tant una cosa com l'altra.
També... Si compres a tres botigues no cal que vagis a recollir a les tres botigues, sinó amb un punt de recollida.
També amb drons o això ja encara no?
No, encara no han arribat els drons.
No, per saber-ho. El dron és un senyor,
no?
Amb Vespa. Vespa aquí, Vespa allà, una mica. Es va repartint d'aquesta manera. Quin tipus de productes són? 11 botigues, a veure, què hi ha en aquestes 11 botigues?
Ara, en aquests moments, hi ha òptica, hi ha farmàcia, hi ha joguines, hi ha sabates, Quin és que no em vull deixar ningú? Pericultura també, hi ha assistents de l'interior, hi ha dietètica.
Molt bé. Déu-n'hi-do.
Ara, com que no tinc de davant...
No pateixis.
No em vull deixar ningú, però...
Tant se val, no?, per tenir una idea de més o menys el producte, i veig que és molt horitzontal, eh?, n'hi ha de tot.
Sí, hi ha manualitats, també.
Déu-n'hi-do.
I ara, roba, també hi ha una de roba d'home i de dona, i se n'estan preparant més. Crec que n'hi ha una de mobles, que està ja en procés, i alguna altra.
Aquí, clar, la gràcia és les fotografies, és a dir, cuidar les imatges, no?, cuidar les fotografies,
sí,
molt important, i,
sí,
i després... Bueno, la idea en si mateixa, us ha costat molt que la gent l'entengui, i ha vingut algú a preguntar-vos d'altre municipi. Sí? Us ha costat?
No, encara no. Encara no. La idea va sortir fa més d'un any i hi hem treballat bastant perquè és difícil tirar-te una mica a la piscina.
Clar.
I quan és això no hi ha precedents, llavors és una mica provar com, a veure com funcionarà. Nosaltres hi confiem molt, tenim moltes ganes que vagi bé, llavors creiem que sí, que anirà bé.
Doncs, escolta,
i que cada vegada hi anirà més gent, hi haurà més botigues associades que s'hi afegiran.
Doncs, escolta'm, segur que hi haurà cada cop més botigues i que serà tot un èxit. Confiem que així sigui. En tot cas, nosaltres avui ho hem presentat. Si tenen curiositat, quina web és? Digue'm, Clara, quina web hem d'anar.
www.decompresportorruella.com.
Decompresportorruella.com, és la web. Decompresportorruella.com. Clara García, moltíssimes gràcies, presidenta, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins després, a reveure. Cantal, tanca el web, que ara no és hora de comprar. Ja comprem després.
Ai, jo ja estava aquí mirant manicura.
El tema podologia, ja sabia jo que...
M'ha agradat.
Clar, que t'has de posar les sandàlies.
Arriba l'estiu, les sandàlies, clar, home. S'han de cuidar els peus.
Jo estic amb el tema laques i xampús. Vinga, fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les angoixes i els nervis mal educats i les bronques i les histèries i tot plegat ja se'n pot anar a la merda, perquè jo vull, l'únic que vull és mirar el cel i que tothom em deixi en pau, joder. Jo vull, l'únic que vull és no fer res i a la merda. I els imbècils i la gent que vol molestar i les enveges i els prejudicis i els pesats se'n poden anar a tomar pel sac, perquè jo vull, l'únic que vull és mirar el cel i que tothom em deixi en pau, joder. Jo vull, l'únic que vull és no fer res i a la merda, però és que jo vull, l'únic que vull és mirar el cel i que tothom em deixi en pau, joder. Jo vull, l'únic que vull és no fer res.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.